RAC més 1 i Montse Interiors us ofereixen Cases amb ànima.
A què fa olor la felicitat i la calma? Quina olor feia a casa als avis o al pis de la platja on anàvem els estius, o casa a la muntanya? De la mateixa manera que juntant diferents sons podem fer una melodia, juntant diferents substàncies oloroses podem crear una olor, un perfum que ens trasllada directament a una emoció. I volem emocionar-nos dins de casa. Una llar és la suma de sensacions i val la pena cuidar els detalls amb els cinc sentits, perquè són tots ells els que sumen. La Sandra Iruela és perfumista, formadora en perfumeria, consultora en disseny de fragàncies de la seva empresa Sandir. Sandra, benvinguda.
Moltes gràcies.
I volem fer un passeig sensorial en aquest sentit. El Feng Shui hi té un paper fonamental. L'Astrid Izquierdo és experta en Feng Shui i meditació per ments creatives. És l'autora de El pequeño libro del Feng Shui i creadora de Sincronia Integral. Molt benvinguda també, Astrid.
Moltes gràcies.
Molt contentes que estigueu en aquesta taula per parlar del paper dels sentits dins de casa nostra. Suposo que totes dues esteu d'acord amb que són fonamentals i que a vegades no sabem definir. Ens passen per alt, tot i que els sentim.
Així és. Tenim moltes infinitats d'olors en el nostre dia a dia i per suposat a casa nostra, no? Però són aquelles sensacions d'olors que no deixa de ser una barreja, no? El que diem un layering de diferents capes d'olors que unifiquen i posen nom a una persona o a casa teva, no? I aquestes olors poden ser des de el que cuinem, a l'olor que puguem tenir del detergent, a les cortines, que queda impregnat, a infinitat d'olors que queden, no? I van deixant aquesta essència i identifica que estem a casa, no? I al final sempre ens acaba passant que és com una abraçada, no? El fet d'entrar a casa nostra perquè la identifiquem com estem aquí, estem bé, estem tranquils, és la nostra llar.
Queda molt gràfic quan un pensa, i amb la introducció ho intentàvem explicar així, amb casa als avis o amb aquella casa que tens a la muntanya o a la platja i dius, és que aquella olor és aquella olor i m'hi transporta directament, però també hi ha una part visual, clar, ho acompanyes.
Clar, a nivell de Feng Shui, el que proposa el Feng Shui és la coherència, no? És a dir, si el que volem és una olor a net, és important que la casa vagi acompanyada d'un ordre visual. Si el que volem és descansar profundament, doncs que també hi ha una sèrie d'olors que ajudaran a tenir un descans més reparador, que l'habitació, que el dormitori també desprengui quan entres aquella atmosfera de descans, evitar elements que estimulin massa. Per tant, per mi l'harmonia és coherència.
Aquesta coherència que tindrem també visual i també olfactiva, que també és un tema molt cultural, és a dir, per nosaltres hi ha olors que ens poden transportar a grans plaers i, en canvi, gent que no la pugui suportar.
Totalment. És en funció de les teves experiències, moments viscuts. Hi ha essències que, per definició, han de ser bones, no? Com una olor a rosa, una olor a pi. Però hi ha persones que l'associen a un moment determinat no massa satisfactori de la seva vida i associant aquella olor a un mal moment. I, per tant, per molta olor a rosa que sigui, que és una nota molt agradable, floral, i que és el símbol de l'elegància i de la feminitat, no? No et fa sentir bé. Llavors hem d'analitzar i hem de saber els gustos de les persones i analitzar aquesta sensació subjectiva, no?, de què t'aboca aquesta olor, com et fa sentir, quins records et porta, i no totes les olors valen ni totes les essències són bones. És subjectiu de cada un, no?, dels records sobretot que t'aboquen. Això és fonamental.
Potser hauríem de començar sempre fent una revisió del que ja tenim, és a dir, ens agrada l'olor que fa casa nostra? Ens hem parat a pensar-ho mai? Perquè potser hauríem de començar per aquí. El que tenim és el que volem?
Jo el que sempre explico és que hem de començar amb una pregunta, no? Com ens trobem a casa? Com ens sentim? I a partir d'aquí començar fer feina, no? Des de les olors, no? Al final, per mi la part del feng shui és la part més creativa, no? Ha de ser un feng shui creatiu i conscient, molt conscient, el que deia la Sandra. No a tothom li agrada la mateixa olor, però primer, quina olor t'agrada, no? O sigui, identificar quina és la que em fa sentir bé, que em fa sentir a casa, i a partir d'aquí començar a posar aquesta intenció.
I
a casa teva.
Detectar les que no ens agraden.
Clar, primer s'ha de començar per aquí, de fet.
Quines zones serien les perilloses? Què és el que normalment acostuma a no agradar-nos de les olors de casa nostra? Home, les sabries detectar?
Sí, normalment a la zona dels banys, no? Poden haver males olors o per les clavegueres mateix o perquè, bueno, doncs no hi ha una ventilació correcta. Aquesta seria una zona conflictiva, evidentment. Però sí que ara que deies això dels materials, i a vegades comprem alguna cosa, no? Alguna botiga i aquella sabata o aquella goma, no? Fa aquella olor com a petroli i ho deixes, aquella olor queda com impregnant la zona on hagis deixat aquell material. Per tant, no és que triem les coses en funció de l'olor, però sí que és recomanable, abans d'introduir un element a casa nostra, identificar una mica aquella olor que farà, no? Perquè és important, perquè quedarà. Al final, les olors són molècules que es van quedant en l'aire, en suspensió, i van fent aquesta suma d'olors que al principi dèiem, no? Per tant, és no comprar algú només per l'olor, però que formi part de la selecció. No? I els teixits tenen unes olors determinades.
Per tant, el que passi dins de casa nostra, ja filtrar-ho, i que siguin coses que ens aportin una bona olor, i després fer aquesta revisió. Començaríem per les cortines. Tots els tèxtils desprenen olors, no? Hauríem de fer una neteja de tots els tèxtils, per exemple? Ventilar bé?
En primer lloc, és els espais que poden ser sensibles d'olors incòmodes, ventilar-los d'entrada. O sigui, abans de voler afegir res, primer el que s'ha de fer és una bona ventilació, que l'aire es regeneri, i després netejar aquells teixits que han quedat impregnats. Imagina't, ara a poques cases es fuma ja, no? La gent intenta sortir encara que sigui al balcó, es posa al costat d'una finestra, però encara hi ha cases que, o si ha vingut algú i ha volgut fumar-se un cigarret, doncs allò queda impregnat. Doncs primer ventilar i en molts casos netejar els teixits.
Netejar, però clar, vigilem, perquè els productes de neteja també transmeten olors.
Seleccionar-ho, o sigui, quan estàs al lineal del supermercat, no comprem mai ni un xampú ni un detergent, qualsevol cosa que ens hem de posar a casa, no la comprem abans sense olorar. El primer que fem, per això són tan fàcils d'obrir normalment els productes de neteja, perquè és acció-reacció, veus a l'envàs, el color, et crida l'atenció, però olores. Si t'agrada, el compres, si no, no. Llavors, a partir d'aquí, ser conscient de l'olor que té aquell producte, perquè després quedarà en l'ambient de casa teva. No deixarà d'estar l'olor impregnada, doncs, en el terra, i per tant deixarà l'ambient. Llavors hem de ser una mica delicats a l'hora de triar l'olor, perquè si comprem notes molt intenses o molt polaritzants, olor a spa, olor que ja les venen amb aquesta intenció, no? Que siguin molt potents perquè realment després et quedi l'olor a casa teva, però anar amb una mica de mesura i buscar, pues, aquella tonalitat, no? Que si t'agraden més les notes marines, busquem algú més ozònic, més de spa, però si t'agrada més la muntanya, busquem algú amb una tendència més a pi i com més natural, a concepte natural, millor, no? Llavors, per aquí.
Suposo que val la pena definir-ho bé, perquè si comencem a ficar olors marines per aquí, més les olors florals per allà, més altres olors pel mig, acabarem emborratxant també casa nostra.
O sigui, sí que hi ha olors molt específiques per cada part de la casa, però sí que hi ha olors que unifiquen, no? I que van molt relacionades, i jo que em dedico a perfumar precisament productes, no?, que utilitzem diàriament, cada vegada es busca que el concepte sigui el més natural possible perquè traslladi aquesta sensació hedònica de benestar, no? Si busquem un producte perquè netegi el parquet, ja està treballat perquè l'olor sigui afustada. No posarem una olor de netejar parquet amb una olor molt potent, cítrica o bergamotes o així, no? Buscarem una nota de sàndal, de cedre, de pàtxuli fins i tot, perquè vagi a cor amb el material que fa l'efecte que neteges. Si treballem un detergent pel lavabo, sempre es busca pues, notes més marines. Per què? Perquè relacionen amb la zona d'aigües i tal. Llavors, ser una mica moderat a l'hora de triar aquests productes amb l'olor corresponent i a l'hora d'aplicar-ho ser també moderat, perquè no per posar-hi més, netejarem més.
Una vegada ja hem netejat, també hi ha olors que poden camuflar aquesta olor forta que ja tenim i que no sabem com treure. Hi ha neutralitzadors d'olors.
Sí. Són unes partícules que s'utilitzen i que deixen mitjançant un sistema de Venturi que el que fa és transformar el líquid de l'essència que és neutra i encapsula les males olors que tenim a l'ambient. Bueno, si tenim un problema real d'olor, primer hem de neutralitzar aquesta olor i després ja buscarem l'olor adequada.
Hem airejat, volem, Astrid, que també flueixin les energies. Com ho fem? Perquè ara ja no tenim olors. Ja ha quedat tot net, però hi ha alguna manera bàsica per fer que l'energia flueixi i tinguem aquesta seguretat també?
Doncs mira, com deia la Sandra, primer s'ha de neutralitzar. Llavors, a nivell de Feng Shui, el que hem de fer primer és buidar, treure tot allò que ja no volem ni va amb nosaltres o està espatllat, és a dir, tot allò que se'ns està incomodant d'alguna forma a nivell visual, fer una neteja, una selecció i deixar a casa nostra només allò que ens és pràctic pel dia a dia o ens estimem. Per mi són les dues claus, no? És a dir, que sigui pràctic, que ens faci la vida més còmoda i que ens inspiri, que ens agradi.
Tot i que faci bona olor.
I que faci bona olor.
Sí, esclar.
No és veritat, perquè una peça de ceràmica, si ens l'acostem al nas, té una olor. Mm-hmm. Sí, sí. O un llibre. Mm-hmm. O sigui, algo que...
Si no ens inspira,
exacte,
o sigui, està
fora.
Clar. Entraria dintre d'aquest apartat.
Que perquè segur que una persona que estima els llibres li agrada l'olor als llibres.
Al final, tots som éssers sensibles per naturalesa. I és com recuperar, no? Per mi, aquests moments són recuperar aquesta sensibilitat, que a vegades tenim adormida, per començar a descobrir què és el que ens fa sentir bé. Mm-hmm. I a partir d'aquí començar a crear en el teu espai doncs aquestes sensacions més agradables amb el que veus, amb el que olores, amb el que toques, incorporar els cinc sentits a casa teva d'una forma molt més conscient, que mm-hmm. realment et retroalimenti de forma molt positiva i que t'inspiri i que arribis a casa i no diguis buf, no? I que arribis a casa i diguis uau!
Hem ventilat, hem netejat, hem tret tot allò que ens sobrava i que realment no tenia importància. Hem fet aquest exercici de llançar, que a vegades costa tant, i ara anem a omplir. Com ho faríem perquè el bany tingués bona sensació?
El bany va molt bé les espelmes sense encendre, perquè inclús les espelmes deixen anar l'aroma sense necessitat d'encendre-les. Llavors acostuma a ser un espai més tancat, més petit, i una espelma que acompanyi la decoració ens podria anar bé per tenir aquell aroma allà. Jo posaria una nota com molt a banda, molt intensa a nivell d'olor, però que separis sobretot les altres zones més de confort.
En quant a elements, Astrid, què hi posem, què acompanyem?
L'espelma és l'element foc i els banys, per essència, sempre pateixen d'un excés d'aigua, no? D'element aigua i metall. Per tant, incorporar una espelma, estàs incorporant un element foc més càlid, i si a més pues, té aquest desprèn, aquesta fragància que t'agrada, doncs és estupendo, no? Ajuda. Mm-hmm. També incorporaria una planta. Si és un lavabo interior, sempre es pot posar, tot i que no és el més recomanable, una planta artificial. El que sempre recomano és que sembli, que l'hagis de tocar perquè sembli natural.
Seguim el recorregut. La cuina és un altre lloc on desprèn moltes olors. Normalment, olor menjar, que no té per què ser dolenta. Vull dir, aquí potser no tenim per què netejar aquella olor a menjar.
No, és més, inclús s'utilitzen aquest concepte d'olors de cuina per quan es fan visites a pisos o a cases que s'han de vendre, perquè es relaciona amb el concepte de llar, una olor a torrada recent feta, una olor a cafè. Llavors, aquestes olors aboquen aquesta sensació de llar. Llavors, aquesta sensació és molt agradable a la cuina. Si no podem tenir aquestes olors perquè no estarem tot el dia fent cafè, sí que podem treballar les plantes aromàtiques que utilitzem.
algun element visual hi posaries tu també, Astrid, a la cuina?
Jo el que estava dient la Sandra, de fet ho recomano moltíssim, incorporar les plantes aromàtiques, que ens oblidem de posar plantes a la cuina. El que deia la Sandra també de les olors, importantíssim. Les olors, en aquest cas, dinamitzen moltíssim un espai, no? L'omplen de vida. Un espai amb vida és un espai amb harmonia. La gent vol aquest... Què passa quan anem a una casa, per molt ordenada que estigui? Si no hi ha vida, si no s'hi viu, és a dir, d'aquelles cases tan ordenades que no pots ni deixar a la tassa, és una energia totalment estàtica. Per tant, les olors, les plantes, les espelmes, tot això el que farà serà que un se senti bé a casa seva, no? Un espai amb vides, un espai amb harmonia.
Que també passa quan estem al menjador. I al menjador, a què hauria de fer olor?
Al menjador, a mi m'encanta tenir planta natural, perquè al final és el lloc on hi ha claror, les plantes hi viuen i estan bé, i a part si tenen olor, si pot ser planta natural, perfecta, i si no, doncs posaria una essència que recordi a alguna planta que t'agradi. La terra de la planta té aquesta olor peculiar que també pot acompanyar, perquè és una sensació i una nota càlida, no? De terra humida, és una mica, no serà tan intensa com a la muntanya, però sí que forma part de la identificació d'una nota així com relaxant, no? També.
De totes maneres, en el menjador és on a vegades també fem servir aquests ambientadors, aquest incens. Què hi posaríeu?
Jo a l'hivern m'agrada l'incens. M'agrada l'olor a incens. És interessant, depèn de l'estació, li va més bé una cosa o una altra, no? El Feng Shui també parla d'això, no? De bé de l'observació de la natura, i la natura no és estàtica. Passem d'estació a estació, i a l'hivern potser sí que ve més de gust aquesta olor més a incens o a fusta, o... però després arriba la primavera i el que vols és una planta fresca. Jo recomano molt rams de flors, també, que la gent s'autoregali, també és un... Aquí treballem també l'autoestima d'un mateix, no? A través del Feng Shui.
A vegades hi ha perfum que aboquen, doncs, conceptes, no? Que si Loft in Manhattan, que si l'apartament a Barcelona, o... Val la pena que apostem per una olor concreta en el nostre menjador?
Seria com una mononota de gessamí, per exemple, no? És, al final, això és molt màrqueting, no? I quan vas a buscar una olor, al final, la traducció d'un Loft in Manhattan, no? Pues, no deixa de ser un acord de diferents notes olfactives que fa una olor determinat. Llavors, no t'està dient massa què porta. L'hem d'olorar, hem de seleccionar i veure si és adient per casa nostra. Si tens clar que t'encanta el gessamí, vés a buscar una nota, una fragància amb olor a gessamí. I llavors després la forma d'aplicar-la, doncs bé, directament al teixit, que hi ha formats específics per posar dintre o al sofà o a la cortina, etc. O bé a partir d'un micado, que també és una funcionalitat molt còmoda, perquè al final no has de tenir res endollat, no consums energia i t'està ambientant la casa, no? És un sistema natural per palets de ratan i el que fa per capilaritat és ambientar-te l'espai.
I a més és un element decoratiu.
Per tancar, anem al dormitori, volem descansar, necessitem calma. Quines olors ens faran estar relaxats?
Hi ha olors per definició d'aromateràpia, no? Que ja sabem i que coneixem que, per exemple, la lavanda ens fa conciliar la son. Però sí que és veritat que la lavanda és una nota molt polaritzant. Això què vol dir? Que hi ha gent que no li agrada massa. A mi, per exemple, no és una nota que posaria en el llit per dormir. Llavors, jo poso el perfum que a mi m'agrada. Li poso unes gotetes i el fet d'anar-me'n a dormir amb una nota olfactiva que m'aboca benestar, doncs també t'ajuda a relaxar-te i a sentir-te bé.
I a nivell de Feng Shui, com generem un espai en el que ens porti a descansar bé? Que és molt difícil, eh?
Molta gent dorm, però no descansa. Exacte. Profundament. Si la casa és el nostre temple, la nostra habitació ja és el nostre santuari. El dormitori ha de ser el nostre santuari. Per tant, tot el que té a veure amb l'exterior, millor que es quedi a l'exterior. L'habitació hauria de ser, evidentment, la televisió no és adequada. L'espai crea la funció. Si el que volem és descansar, que cada espai creï la funció per la que ha sigut destinada. Per tant, el dormitori el que volem és pocs elements, aquí la frase menys és més és la més adequada de totes, per tant, eliminar tot allò que ens recorda a l'exterior, no és el més adequat tenir a barrejar-ho amb l'estudi. Hi ha gent que no té més remei, ha de tenir la taula del despatx en allà posada. Però sí que és veritat que, en aquest cas, el que recomana és que estigui el més neta possible a l'hora d'anar a dormir, l'ordinador, si és portàtil, guardat. Val? És a dir, anar com apagant petites llums, eliminant tot allò que ens està recordant a l'exterior, no? O
gent... A l'activitat.
A l'activitat. Molt important l'ordre, molt important tenir un bon capçal, també. El capçal respon a la ment terra i ens dona una sensació de protecció que no ens la dona si no el tenim. I, evidentment, doncs, el que parlava la Sandra, no? Una fragància que ens convidi a descansar.
I per tancar, si volem crear l'olor a felicitat dins de casa.
Jo crec que els cítrics són els més tonificants, alegres, energètics, que et donen aquesta sensació de benestar, d'alegria, no? Perquè els colors cítrics ja tenen aquesta intensitat de primavera, d'estiu, no? I llavors els cítrics, juntament amb les fruites d'aigua, per exemple, que donen estiu, no? Si el teu simbolisme de felicitat és la primavera, l'estiu, doncs aquests són els elements que podrien encaixar perfectament. Si el teu, les notes que més t'agraden són les càlides de fusta i notes més arrodonides o més flors blanques, sí que podries fer com un acord de flors, gessamí, gardènies, etc., combinades amb sàndal, cedre, en funció dels teus gustos, no? Però sí que en general, i tothom reconeix que les notes cítriques són poderoses a nivell energètic, no? Llavors, jo crec que seria la més adequada per una píndola de felicitat.
Com molt bé diu la Sandra, els cítrics, si ens fixem amb els colors dels cítrics, són els taronges, els grocs sol, i a nivell de color, el color és vibració, i cada color, o sigui, no són innocents els colors. Per tant, emeten cada espectre, cada color té una vibració, i la vibració del taronja, del groc, són colors que et connecten amb l'alegria. Per tant, si volem dinamitzar i activar aquest valor a casa nostra, doncs elements, no estic parlant de pintar parets, però elements, per exemple, els coixins, no? Pues, tons càlids com el taronja, colors grocs, doncs ens ajudaran a connectar amb aquest sentiment, no? Són colors que tenen a veure amb l'element foc, que dinamitza, que activa. I després, no oblidar-nos de les imatges. Si el que volem és activar la felicitat a casa, seleccionar imatges de la nostra vida en els que hem estat molt feliços i col·locar-les a la sala, que les veiem habitualment. I, a més a més, no tenen per què quedar-se sempre. Podem anar rotant
aquestes imatges. Pensem que un element es queda allà de partida.
In eternum, clar, in eternum, no. Podem tenir la nostra selecció d'imatges i anar-les rotant. I jo crec que entre els colors, les fragàncies i unes imatges que ens connecten amb les sensacions de felicitat, amb aquells records on hem estat tan bé, ens hem sentit tan feliços, doncs això és mantenir aquesta energia, aquesta vibració tan alta a casa, no? De la felicitat, que és el que al final tots volem.
Doncs aquí és on volíem arribar, a connectar dins de la nostra llar amb aquestes emocions tan, tan profundes que ens hi porta directament l'olor, però també en molts altres sentits, i que amb totes dues, amb la Sandra Iruela i amb l'Astrid Izquierdo, hem volgut recórrer. Moltíssimes gràcies.
Gràcies. Gràcies a tu.
Montse Interiors t'ofereix ara les recomanacions per fer de casa teva una veritable llar. Perquè la qüestió no és com de gran sigui casa teva, sinó com de feliç t'hi trobis.
Ens agrada posar en pràctica tots els consells que ens donen els especialistes i us proposem que visiteu qualsevol de les 27 botigues de Montse Interiors i el web montseinteriors.com. Hi trobareu una àmplia gamma de perfums d'armari, de micados i d'espelmes aromàtiques que ompliran els vostres espais de fragàncies naturals, com la canyella, el té verd, el té blanc, el talc, rosa o la magnòlia. Amb aquest podcast tenim com a objectiu acostar la natura a les nostres llars. I com que hem parlat d'olors, aquí va un petit repte. crear el nostre racó aromàtic. Agafeu paper i bolígraf, que farem un petit cultiu de plantes aromàtiques que ens serviran per abastir-nos a la cuina. Marta Rossi, que és ambientòloga i cofundadora del web Plantea en Verde. A xarxes la segueixen prop de 75.000 persones i sap tot el que hem de tenir en compte per tenir èxit en el nostre petit projecte, cultivar 5 herbes aromàtiques pels nostres plats. Marta, benvinguda a Cases amb Ànima.
Hola, abans de tot, donar-vos les gràcies per convidar-me a participar. Estaré encantada d'ajudar-vos amb les vostres herbes aromàtiques.
On hem de plantar les herbes aromàtiques? En quins recipients? Necessitem molt d'espai?
Lo primer que he de dir és que on millor creixen les herbes aromàtiques és sempre a l'exterior, d'acord? Si tenim un raconet a una finestra o un balcó o inclús una petita terrassa, doncs no requereixen molt d'espai, vale? A l'alfèizar d'una finestra es poden cultivar tranquil·lament i si no, les podríem cultivar també a interior, enganyant-les una mica i aprofitant una finestra que tingui llum directa, és a dir, en la que entri el sol directament. En aquest cas també podríem cultivar-les en interior algunes de les aromàtiques menys exigents en llum. No cal molt d'espai, les podem cultivar en recipients individuals de mínim 2 litres de volum per planta, d'acord? Un error prou habitual és deixar les aromàtiques que comprem a la botiga directament en aquest test, i aquest test és molt petit per a aquestes aromàtiques, necessiten un test una mica més gran, o en petites jardineres també podem compartir diverses plantes una mateixa jardinera.
La llum que necessiten depèn de l'herba o totes tenen necessitats similars en aquest sentit?
Totes aquestes que són de secar i perennes, com poden ser el romaní, la farigola, la lavanda, totes aquelles són molt més exigents en llum, necessiten unes quantes hores de sol directe, d'acord? Unes 6 hores de sol directe com a mínim per poder créixer. I aquestes, òbviament, per aquestes condicions, per aquests requeriments, no es poden cultivar a l'interior. Després tenim les de fulla més tendra, que les podrien classificar així, i aquestes no requereixen tanta llum. Aquestes es poden cultivar a l'interior sempre que tinguem molta llum directa.
N'hem triat 5 per poder cuinar amb elles de manera freqüent. Si et sembla, anem per parts. Comencem per la més aromàtica de totes, la menta, i que pot acompanyar els nostres mojitos, per exemple.
La menta és una planta que jo sempre recomano comprar ja crescuda, perquè té una germinació una mica complicada i, a més, és una planta que reprodueix molt ràpid. Podem reproduir-la dividint la planta en dos, amb esqueixos, i aleshores amortitzem aquesta inversió molt ràpid. Jo sempre recomano plantar-la en un test per ella sola, per aquest motiu, perquè creix molt ràpid, és una planta molt invasiva i necessitarà una llum indirecta a l'exterior. Un parell d'hores durant el matí li pot venir bé i és una planta que no requereix ni, de fet, tenir-la una mica estressada en quant a aigua fa que el seu aroma sigui més potent. Així que hauríem de regar quan es sequi una mica la part superior del terra.
I si volem cuinar una pizza, ens aniria bé tenir orenga o alfàbrega. Com les hem de plantar i com les hem de cuidar?
L'orenga és una planta que és molt senzilla de cuidar, requereix prou llum. Jo la col·locaria en algun lloc amb llum directa, perquè té una fulla així una mica més gruixudeta i té una textura així com peludeta, i això fa que és una protecció de la planta front al sol. Així que està prou preparada per rebre llum directa. És una planta que no és molt exigent en aigua, així que la podríem combinar amb el romaní o amb la farigola, i podem deixar que el terra s'assequi entre recs, perquè un dels seus problemes és l'excés d'aigua. L'alfàbrega és una mica més delicadeta perquè aquesta fulla tan prima pateix molt amb els calors, però sí que li agrada molt la llum directa. Així que com fem per poder fer compatible aquesta dualitat que té? la podem col·locar en algun puesto que tingui llum directa a primeres hores del matí, perquè bueno, són les hores més fresques del dia, i que la resta del dia tingui ombra. Així que una orientació est doncs seria lo ideal. Perquè té aquesta fulla tan fineta, tan prima, el que hauríem de fer és intentar que el terra no s'assequi del tot mai, perquè és molt delicada. Com ho podem fer? Doncs sempre regant quan notem que els primers centímetres del terra s'han secat.
Continuem amb una herba que fem servir molt a la cuina mediterrània, el julivert.
El julivert és una de les aromàtiques més fàcils de cultivar, ja que no és molt exigent en llum, també s'adapta a moltes condicions diferents i també és prou resistent en quant a recs. Així que és com el comodín. El podem col·locar en una zona on no tingui llum directa perquè s'adapta bé a l'ombra, i sí que hem de tenir en compte que no s'assequi del tot el terra entre recs.
I per últim, una herba imprescindible per donar aroma i refrescar multitud de plats, el coriandre.
El coriandre és una herba aromàtica que es cultiva molt fàcil des de llavor, així que és d'aquestes que jo recomanaria començar des de llavor directament. I això sí, és una planta que no porta molt bé els calors, així que és preferible cultivar-la ara a la primavera i després tornar a cultivar-la a la tardor.
Quins serien els consells bàsics perquè aquest hortet aromàtic ens aguanti almenys una temporada?
Els meus consells bàsics seria sobretot començar a poc, començar amb unes 3-4 aromàtiques, em sembla un bon número, ens donarà temps a familiaritzar-nos amb els diferents requisits de cada una d'elles i així poder anar ampliant a poc l'hort d'aromàtiques. Un altre consell seria que cada vegada que tallem per consumir la nostra herba aromàtica, no tallem més d'un terç de la planta, perquè així podem deixar que la resta de la planta continuï brotant i continuï creixent per poder-la mantenir durant més temps. A més, anar podant-les de forma regular fa que les plantes aguantin més temps, perquè bueno, no podar-les el que fa és que aquelles plantes anuals, com l'alfàbrega o el coriandre, pugin a flor i perden molt el sabor. Per últim, el meu consell seria estudiar una mica quines són les temporades apropiades per a cada herba aromàtica.
Marta Rosique, ambientòloga i fundadora de Plantea en Verde, moltes gràcies i fins la propera.
Sempre a Plantea en Verde podreu trobar consells i jo estaré encantada de resoldre dubtes tant a l'Instagram com al YouTube, que també estic per allà.
RAC+1 i Montse Interiors us han ofert Cases amb Ànima.